Noticias València. Núria Moreno.
Troben en el riu Xúquer el cadàver de l'home desaparegut en Alzira. Bona vesprada, és la trista notícia de portada des de dijous, entre festius, en el que mirarem també a l'interior de la comunitat, al camp i a moltes coses més, també la previsió de l'oratge per als pròxims dies. Fins a les 2 en punt, repassem l'actualitat regional, així, en Onda Cero.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Agents del Grup Especial d'Operacions de la Policia Nacional han trobat el cos sense vida de l'home desaparegut al Zira farà una setmana. Ha sigut este matí en el riu Xúquer, al seu pas per la localitat, concretament a l'altura del pont de ferro, una zona en la que ahir ja es va estar rastrejant per part dels bussejadors. Onda Cero la Ribera, Virginia Delgado.
L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, espera que l'autòpsia reveli els motius de la mort i ha oferit a la família un servei d'ajuda psicològica.
Han trobat molt proper del pont de ferro. No sabem com, han anat a parar ahir, però sí sabem que ha eixit en aquest puesto després d'haver-lo buscat per diversos puestos més. Tindrem que esperar a que es facin l'autòpsia per veure al final què és el que ha passat. Si ha sigut un suïcidi o ha sigut un accident. Donar el suport a la família, que ja tenim preparades dos psicòlogues. Jo he parlat ja amb son pare, que ara de moment estan començant d'assimilar-ho.
Avui feia una setmana que es va perdre la pista de Fran, de 41 anys, després de tindre un accident de cotxe i abandonar el seu vehicle, deixant les seues pertinences dins. Una desaparició molt estranya que ara la investigació de la policia haurà d'aclarir.
La Generalitat Valenciana destinarà 1,4 milions d'euros per a les tasques de reforestació dels incendis de Begís i Toràs a Castelló en l'estiu de 2022. Compta'ns, Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
La consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, assegura que l'objectiu del govern valencià és recuperar les muntanyes cremades i impulsar l'activitat econòmica de la zona afectada.
Y allí hemos anunciado una partida de 1,3 millones de euros que se destinarán a trabajos de restauración ambiental de los terrenos afectados. Y ya estamos trabajando para que las zonas afectadas vuelvan a la normalidad cuanto antes.
Recordem que el devastador incendi a l'Alt Palància va arrasar més de 20.000 hectàrees.
Les zones de l'interior de la comunitat i especialment els cultius de seca s'estan veient afectats per la falta de pluges durant esta tardor. Encara que no es pot parlar de sequera com a tal, sí que ha alertat la Unió Llauradora de l'estrès hídric que estan patint algunes varietats. Un dels cultius més afectats és el cereal, on les principals zones productores de la comunitat, com ara Utiel-Requena o la Vall d'Aiora o els Ports a Castelló, no han pogut fins i tot arribar a sembrar. Una situació que també està afectant el calibre dels cítrics i les hortalisses, com ha confirmat el secretari general de la Unió, Carles Peris.
Els calibres sempre solen quedar-se més baixos, per exemple, en la campanya de cítrics o, per exemple, a l'inici de la campanya de la carxofa, que és un producte dels més habituals. Ara, en hivern, en hortalisses, pues, també se queden més menuts de lo normal.
Un altre dels problemes que travessen els agricultors per la falta d'aigua és l'augment, segons Peris, dels costos de producció.
En les zones de regadiu el que està provocant és que hi ha un augment de cost de producció perquè tenim que regar en mesos on antes no se regava. Seria molt bo i molt positiu que ploguera i que nevara en hivern per a que se pogueren recarregar tots els aqüífers.
D'altra banda, la Unió Llauradora ha retret a la Conselleria d'Agricultura que només hagi pagat, diuen, el 22% de l'avanç d'ajudes directes de la PAC quan podia arribar, segons l'organització, al 70%. De la política, els socialistes valencians han entrat en un procés de renovació interna, almenys de grup parlamentari, després de la marxa com a secretaris d'Estat de Rebeca Torró i Arcadi Espanya, fins ara síndica i portaveu adjunt en les Corts. Fonts del PSPB confirmen a Onda Cero que l'executiva que decidirà el relleu se celebrarà previsiblement el dilluns de vesprada i que el nou síndic o síndica intervindria ja en la junta de portaveus convocada per al dimarts. Mentrestant, continua en marxa el procés entorn dels pressupostos de la Generalitat per a 2024, que han d'estar aprovats a la fi d'este 2023. Entre les esmenes que han presentat els socialistes valencians estan les d'educació. Per exemple, demanen que s'augmenten les partides del bo infantil, de les beques menjador i del transport escolar. El portaveu socialista d'Educació en les Corts, José Luis Lorenz, ha retret al Consell de PP i Vox retallades en eixos comptes.
La conselleria que dirige José Antonio Rovira ha optado por aplicar tijeretazo en la educación de todos los valencianos y valencianas, que nos permite tener las mismas oportunidades. Ya les pusimos que eran unos presupuestos tramposos, con muchos recortes.
Mentrestant, des de Compromís han llançat una campanya informativa davant el canvi normatiu que apunten vol escometre el Consell pel que fa a la llei del joc i de la prevenció de la ludopatia. Un canvi a través de dos esmenes en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Carles Esteve, diputat i portaveu de Sanitat de Compromís, explica que l'objectiu d'esta campanya, que estan presentant a entitats que lluiten contra les addiccions, associacions de veïns i de famílies d'alumnes.
Tenim una llei que impedís que hi hagi sales de jocs i cases d'apostes en la porta d'instituts. PP i Vox han presentat dos esmenes en les Corts per a derogar esta part de la llei. Acabem d'encetar una campanya informativa per a explicar les conseqüències que tindria que el dia 19 aquestes dues esmenes s'aprovaren i les conseqüències que podria tindre per a un sector de la societat, com són els adolescents, exposar-los directament a una normalització del joc.
I més reivindicacions, en este cas, del govern valencià al govern central. Avui s'ha celebrat el primer Consell Interterritorial de Sanitat amb la nova ministra Mònica García i el conseller Marciano Gómez ha aprofitat l'ocasió per a demanar-li una reunió exclusiva per a parlar del dèficit, diu, de professionals sanitaris en el sistema.
He insistido que tiene que haber un consejo interterritorial monográfico para el aumento de facultativos de atención primaria. Tema que, sin lugar a dudas, a día de hoy es el más importante de resolver en la sanidad pública española.
Dels successos, la Policia Nacional ha detingut a Elx una parella que està acusada d'apropiar-se de 120.000 euros d'una associació sense ànim de lucre en la que la dona arrestada treballava de comptable. Van deixar a l'entitat sense liquiditat, obligant-la a cessar l'ajuda que presta a dones en risc d'exclusió social. Onda Cero Elx, David Alberola.
La policía ha constatado que la mujer arrestada ingresó a lo largo del último año en su propia cuenta bancaria 30.000 euros en 135 transferencias distintas, al tiempo que formalizó otras 257 transferencias por valor de 90.000 euros a la cuenta bancaria de su compañero sentimental. La presidenta de la asociación fue la que detectó lo ocurrido a raíz de las quejas de proveedores con los que no se había atendido los pagos pendientes con ellos. La entidad víctima de esa apropiación trabaja por la inserción laboral en personas en riesgo de exclusión social, ofreciendo formación en confección textil industrial. La apropiación de tal cantidad de dinero dejó a la asociación en una grave situación de falta de liquidez, por lo que tuvo que cesar temporalmente el desarrollo de su actividad.
I canviant d'assumpte, l'Institut d'Investigació del Joguet, amb seu a IBI, Alacant, ha mostrat la seva preocupació pel descens del temps de joc de xiquets i xiquetes a l'aire lliure. En un estudi assenyalen que un 45% d'ells estan menys temps del recomanat i que el 75% supera el límit d'exposició a les pantalles. Estan 1 hora i 41 minuts. Pepe Requena.
Así lo recoge la 33 edición de la guía AIJU 23-24, que pone el foco en el juego tradicional como un aspecto fundamental para el bienestar infantil, considerado por las familias como una actividad mucho más positiva que el tiempo que los niños y niñas pasan viendo la tele o jugando a los dispositivos electrónicos. El coordinador del área de investigación infantil de AIJU, Pablo Busó, ha alertado de las consecuencias y de cómo prevenirlo.
Este cambio de estilo de vida está llevando a muchos problemas que son ya muy derivados y muy graves en la etapa de la adolescencia, y es justo en la etapa infantil donde tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos para poder que se produzca ese cambio y ir hacia una infancia mucho más saludable, y ahí es donde el juego y los juguetes a nivel científico han demostrado su valía.
Por otro lado, la falta de juego al aire libre está relacionada con el sobrepeso en niños y niñas, y también un tiempo excesivo de pantallas aumenta la agresividad y empeora la función ejecutiva.
I pel que fa a l'oratge, de moment, a partir d'ara van a augmentar els núvols i s'esperen precipitacions per a l'última part del dia. Arribaran per la meitat nord i podrien estendre's a la resta del territori. Demà divendres, 8 de desembre, la EMET manté activa l'alerta groga per ratxes molt fortes de vent a Castelló, l'interior de València i alguns punts d'Alacant. Que passen, bona vesprada. Seguixen en Onda Cero.
preguntado a